amb José Luis Galindo.
Per tercer any consecutiu, Palma acollirà avui a Eurobaixa la manifestació contra el model turístic actual i la saturació dels serveis i recursos de les illes convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Els organitzadors insisteixen en que la protesta és contra un model que consideren insostenible i no contra els turistes en particular, malgrat alguns d'ells, com escoltarem, reconeixen sentir-se assenyalats amb aquestes accions reivindicatives. D'altres, també ho escoltarem, ho comprenen i estan d'acord. Fins i tot n'hi ha que es mostren desconcertats per la falta de límits que s'hi tenen en els seus països d'origen. S'espera que la participació a la protesta sigui multitudinària, com a les anteriors cites, però també hi ha opinions contràries que, sobretot, provenen del sector empresarial. Com a mostra, aquest apunt, a Camp de Mar, una associació formada per negocis turístics de la localitat i alguns veïnats han penjat una pancarta en quatre idiomes amb el missatge «Benvinguts turistes a Camp de Mar». Titulars, ja funcionen les primeres càmeres per comptar els cotxes que circulen per la tramuntana. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. N'hi haurà 64, que a més de donar xifres exactes dels vehicles que hi circulen, serviran per evitar les carreres il·legals.
Socis del Club Nàutic del Portitxol s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions.
Asseguren que és una operació per atraure embarcacions de gran eslora i, de fet, pujaran les quotes. La directiva diu que es veu a les mans fermades per l'autoritat portuària.
Clausurat un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà per explotació laboral i deficiències en matèria sanitària.
Alguns dels empleats, a banda de fer moltes més hores de les que figuraven el contracte, vivien en habitacions dins el restaurant sense unes condicions mínimes. També s'han detectat deficiències en la refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments.
Més de 100.000 evacuats i confinats pel foc a Madrid i Àvila, que ha cremat ja 45.000 hectàrees. Les flames continuen fora de control.
L'UME ha creat un comandament unificat per tractar els focs com un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració de emergència nacional, també a Toledo.
I tornant a les illes, finalment, Antonio Font va treure forces ahir vespre per cantar en un sentit homenatge a Joan Roca.
Ho feren amb l'ajuda d'un públic entregat i emocionat en una nit a Sant Joan, que també va ser el comiat del Movofest després de 10 anys de camí.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca farà avui la primera sessió de feina a Marbella després de golejar ahir l'Alfate per 3-0 amb doblet de Cid Lumumbo i gol de Don Prats en el primer partit de preparació de l'estatge del conjunt mallorquinista.
Han baixat les temperatures i Balears es troben a avís groc per pluges i tempestes, concretament a la Serra de Tramuntana l'avís és taronja. Per això, Emergències demana prudència i està informat de la previsió en tot moment. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui es confirma aquest canvi de temps esperat amb una baixada de les temperatures que podria ser de 4 a 8 graus respecte als termòmetres que es varen registrar ahir. Tot això també amb un augment de la inestabilitat. Arriba aire fred a les capes altes de l'atmosfera i avui matí podrien tenir alguns ruixats puntualment acompanyats de tempesta i no es descarta que la bruix. Ja sabem que les tempestes d'estiu, en cas de tocar terra, poden ser intenses i també deixar forts cops de vent. A partir del capvespre s'obriran més clarianes a tot arreu. Tot això amb una situació marítima alterada, tenim vent de component nord amb alguns cots moderats i, per tant, atenció a les àrees de forta maró, principalment al nord d'Eivissa. També a Menorca tenim avís groc. També a Mallorca podran tenir aquesta situació marítima més alterada al nord de l'arxipèlag. Aquest descens de les temperatures tindrà continuïtat per començar la setmana al Manco dilluns i dimarts. A partir de llavors ençà tornaran a pujar de forma clara. Es tracta d'una normalització després de molts dies de calor.
Gràcies, Tomàs. 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Avui a les 7 del capvespre hi ha convocada la manifestació contra la massificació turística a proposta de la plataforma Menys Turisme, Més Vida i sota el lema Mallorca al límit. Amb aquesta mobilització serà el tercer any consecutiu que els assistents mostraran el seu malestar amb el model turístic actual. La manifestació començarà a la plaça d'Espanya i recorrerà els principals carrers del centre de ciutat.
La plataforma preveu un seguiment semblant o major que les dues darreres manifestacions. Critiquen l'intent de criminalització del moviment i recorden que la mobilització no és contra els turistes, sinó contra el model socioeconòmic actual i la turistificació de Mallorca. És Jaume Puyol, portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
En cap moment les nostres protestes és una protesta contra els turistes, però pues, que el turista representa la representació d'aquest sistema, d'alguna manera, o d'aquest model. Des del primer moment de les nostres manifestos i les nostres reclamacions són un creixement turístic i creiem que tampoc podem dependre únicament d'un sector econòmic. Per tant, necessitem una diversificació i un decreixement en matèria turística.
Tot i això, al carrer hem trobat alguns turistes que ja sabien abans de venir del malestar dels residents per la sensació de saturació i que una vegada aquí asseguren haver-se sentit assenyalats.
Abans de venir a Espanya, molta gent m'havia avisat que l'actitud dels locals és molt antiturista i que no són molt amables amb els turistes. Ho hem vist amb la gent que ens han trobat als hotels, als cafès, a l'estació del tren. La gent ha estat un poc maleducada.
Pel que fa a la massificació turística, hi ha turistes que asseguren que no tenen la percepció de saturació al carrer. N'hi ha que en tenen, però, el malestar dels residents davant el creixement turístic desmesurat, mentre d'altres, fins i tot, animen a la població a manifestar.
I don't think it's that busy at all.
Crec que en realitat no està tan ple. Està bé, en realitat.
On n'a pas eu trop de soucis.
No hem tingut gaires problemes. Hem fet la volta a l'illa i hem trobat que no hi havia molta gent.
Crec que si això crea dificultats per la gent que viu aquí, és normal. És normal que hi hagi manifestacions. Els turistes no són el més important.
Me demano com ho fan els locals que viuen aquí perquè nosaltres tenim accés a tota l'aigua que volem. Aires condicionats encesos, contínuament amb les portes obertes, tot això ens sorprèn.
Ho entenc, si hi ha molts turistes, quan vius en lloc que estimes, la massificació turística fa que els preus pugin, però de la mateixa manera entenc que l'economia depèn d'això.
El govern assegura entendre el descontent de la ciutadania. Al mateix temps, el portaveu del PP Balear, Sebastià Segreras, critica que el PSOE i Més s'assumin a la manifestació d'avui, tenint en compte que durant el seu mandat varen crear 115.000 places turístiques i mentre Aena, depenent del govern central, contempla, diu, l'arribada de més visitants als aeroports de les Illes durant els propers anys.
Quan encara, insisteix, que se noten les conseqüències de 8 anys d'espacte d'esquerres, allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en el conseller, que en aquell moment era el senyor Negueruela, el conseller de Turisme, que passava de tot.
Segreras ha destacat que durant el mandat del Partit Popular no s'ha crescut. En places turístiques s'han prohibit nous pisos turístics, s'han endurit les sancions a l'oferta il·legals i s'ha posat límits a l'entrada de vehicles, entre d'altres mesures de contenció.
Per part seva, la candidata del PSOE, la presidència del govern balear, Rosario Sánchez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens i les seves decisions envers el sector turístic. Qualifica d'hipòcrita la posició del govern del PP.
Això sí que és una hipocresia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten aturar obres i després diu, jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida es mostra crítica amb l'anterior govern d'Esquerres. Assenyalen que els números demostren que, exceptuant els mesos de pandèmia, el turisme va créixer durant el pacte i no es varen dur a terme accions suficients per decréixer.
Tot i això, també qüestionen les afirmacions del govern actual i afirmen que si hi hagués hagut una intenció ferma de decréixer, no hi hauria hagut aquestes manifestacions contra la massificació durant 3 anys seguits.
Hem de ser crítics amb l'esquerra política que no ha fet el que hauria d'haver fet. Ara bé, que el Partit Popular s'intenti posar la medalla de nosaltres hem fet, no l'hem fet, quan estan fent relativament poc. Jo li demanaria, si hi ha el Partit Popular, que deixi de ficar-se en l'esquerra i que comenci a escoltar el que nosaltres li demanem, més enllà de si és esquerra política o no, que escoltin el poble de Mallorca que està demanant un decreixement i un canvi de model turístic.
Pel que fa a l'estratègia per pal·liar la saturació, el Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària. L'objectiu és conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa. Les primeres estan instal·lades a la Serra de Tramuntana.
En concret, el primer punt on ja estan en marxa les càmeres és l'encreuament de Sa Calobre i a la via de Caimar i Alluc. Arreu de la carretera de la Serra seran un total de 64 parells per a conèixer les xifres reals dels vehicles que hi circulen, però també tenen una segona intenció, evitar carreres il·legals. Ho explica Fernando Rubió, conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
Haurà 2 càmeres a cada bàcul, una càmera que gestiona el Consell de Mallorca, que és per conteig de vehicles, per IMDs i per lector de matrícules, que serien més, unes càmeres més fixes, i després hi ha unes càmeres que giren 365 graus, que són les de la DGT, que sí que és pel control del trànsit.
A part d'aquests aparells, a la serra, el Consell instal·larà 146 arreu de Mallorca, també al Port de Palma i el d'Alcudi.
Per poder aplicar la llei d'entrada de vehicles, que d'aquí molt poquet entrarà en vigor i serà imprescindible pel conteig, pel control dels vehicles.
Amb una inversió d'un milió d'euros està previst que el mes d'octubre estiguin totes les càmeres col·locades. Això sí, de moment, les que ja hi són funcionen i proporcionen tota la informació.
Més gent implica, evidentment, més consum de recursos, no només parlant d'aigua, també de l'electricitat. En les darreres setmanes s'han disparat el consum d'energia per passar millor la calor, un fet que va acompanyat de panes elèctriques arreu de les Balears.
És el cas del centre de Pollença. En els darrers 9 dies hi ha hagut fins a 3 talls d'electricitat que han afectat els veïnats, així com un dels restaurants i l'hotel de la plaça Major del municipi.
Bueno, estar dormint fora ventilador, fora aire condicionat.
Un client aquí arriba i a les 7, a les 8, a les 10 d'oest se troba que deixa de funcionar l'aire condicionat i passàvem avaria, però no mos informen, mos diuen s'arreglarà en una hora, s'arreglarà en una hora, s'arreglarà en una hora. La darrera vegada varen ser de 7 hores, tota la nit.
A Menorca, zones com Calen Bosch i Son Xoriguer també pateixen els efectes de la gran demanda elèctrica derivada de la calor i de l'increment poblacional.
Els hotelers pateixen també les conseqüències. Els aires condicionals deixen de funcionar i no es poden obrir les portes mitjançant les targetes. Així ho explica Borjo Moy, director de l'hotel Truquesa.
Imagina't un turista que en temporada alta que ve aquí, que se suposa que Espanya és un país puntero en turisme, Balears especialment, i en temporada alta no, és inadmissible estar 6 hores sense llum amb aquestes temperatures i havent pagat un preu.
Les altes temperatures són precisament el motiu que dona Endesa per explicar l'apagada. L'onada de calor actual provoca una demanda elèctrica elevada i prolongada durant el dia, i els hotelers expliquen que són habituals a la zona de problemes, els problemes de subministrament.
L'any passat això ja va passar. No van ser 6 hores, van ser 2 i mitja, durant 2 dies anava i venia.
I Distribució reconeix que tenen pendent la substitució i millora dels conductors subterranis. Addicionalment, Endesa acaba l'estudi d'un projecte per fer un pla de doble alimentació que permetria garantir el subministrament en cas d'avaria.
La manca de recursos s'hi suma també la manca d'habitatge que s'escenifica amb alternatives irregulars. A Eivissa s'ha localitzat un alberg suposadament il·legal al complex del Golila Market a Eivissa. Segons afirmen diverses fonts, hi viuen més de 20 persones que paguen un lloguer. L'Ajuntament té com a objectiu desallotjar aquesta zona i la propietat diu que hi vol construir habitatge a preu limitat. I Bonaranyó.
Segons ha explicat el propietari a IB3, el mes de maig va signar un contracte d'un any amb una persona que gestiona el complex perquè no s'omplís d'ocupes i caravanes. Diu que hi ha persones vivint-hi i, segons ha confirmat l'Ajuntament, estarien pagant un lloguer a aquest encarregat. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
Tots mos diuen que estan pagant un lloguer, amb la qual crec que el que s'està fent és aprofitar una circumstància. Si no és així, doncs la veritat és que mos agradaria que la pròpia propietat el que fes és desallotjar aquesta zona. S'està actuant via urbanística, s'està actuant via medi ambient i s'està actuant via activitats, perquè el que s'està fent allí és una activitat d'alberg entre cometes. Està entre 300 i 400 euros en es mes.
Persones treballadores que no causen cap problema als veïns.
Se ve gente muy bien metida y tranquila y ningún problema.
Son gente que yo conozco, trabajadores todos, y son gente bastante correcta.
Nunca han ocasionado ningún problema a la gente que vive ahí.
L'Ajuntament diu que està obert a arribar a un acord amb la propietat.
Nosaltres seguim disposats a poder tractar amb sa propietat, però sempre amb una part equilibrada i comptant i tenint en compte que també avui per avui l'ús d'aquest espai és molt limitat.
La propietat assegura que està negociant amb constructores i amb l'Ajuntament per fer habitatge a preu limitat. Diu que és un solar d'11.500 metres quadrats i que s'hi podrien construir més de 100 pisos. Una negociació que no ha estat confirmada de moment pel consistori.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Vuit i 15 minuts dels 24 clubs nàutics que hi ha a les Illes Balears, n'hi ha 5 que són competència de l'autoritat portuària de les Illes Balears. Les pròrrogues d'aquestes concessions depenen de reformes o reinversions que prèviament han d'haver aprovat els socis d'aquestes entitats. Al club nàutic de Mó li han renovat la concessió fa poc per un termini de 30 anys. La reforma del club nàutic d'Eivissa està ara en fase de concurs. També en depenen el d'Es Castell, el del Molinar de Palma, que va ser objecte d'una gran reforma fa uns anys, i el del Portitxol.
Precisament, el Portitxol vol acollir una part dels socis del... va acollir, perdó, una part dels socis del Molinar, que se n'anaren perquè el consideraren un augment elevat de les quotes i perquè entenien que donava prioritat a socis amb més recursos, que no membres d'un perfil més modest. Pel mateix motiu, una part dels socis del Portitxol s'oposen ara a la reforma que la Junta Directiva del club vol impulsar. Joan Emmanuel ha estat soci del club durant 70 anys.
Resulta que els que venen diuen que nosaltres ja sobram. Perquè, clar, les barques han crescut. I això és el que... Entens? Han vengut senyors de més d'obres i diuen que això ja no serveix per estar aquí de dins. Perquè nosaltres només podem anar a mitja milla d'esportitxola i fa quatre peixots.
La meitat dels socis, uns 50, s'han agrupat en una plataforma i s'oposen a la reforma milionària del club. La directiva diu que es veuen les mans formades per l'autoritat portuària, segons explica Tomeu Tellà, soci del club dels darrers 20 anys.
Ells diuen això, que els hi obligava a l'autoritat portuària, però nosaltres pensam que hi pot haver altres vies per poder dur a terme aquest projecte. A part que pensant que hi ha una part d'obra civil que no l'haurien de suportar nosaltres.
De la mà de la renovació, valorada en 10 milions, hi haurà un augment de quotes del 50% i despeses d'entre 5.000 i 14.000 euros pels socis. Més enllà dels dobbers, els contraris a la reforma denuncien manca de diàleg i de transparència de la directiva. Critiquen que es va aprovar amb vots de gent que no podia votar.
És per això que la plataforma, contrària a la reforma, ha decidit anar als tribunals. També reclamen l'ajuda de la presidenta del govern, Marca Provenç, i així ho explica Jaume Grau, soci del club, durant 50 anys.
Han demanat empara a la presidenta de la comunitat autònoma, han demanat cita per anar-li a explicar, perquè consideram que un cas d'aquesta naturalesa necessita el suport del poder polític.
El del Portitxol és un dels pocs clubs de les Illes que depenen de l'Estat. Actualment té una concessió de 15 anys. Els seus socis denuncien que està en risc de patir un procés d'elitització que ja han patit altres clubs nàutics, com per exemple el del Molinar. La seva reforma va anar acompanyada d'una pujada exorbitant de preus que va fer fugir els socis de tota la vida.
Ara la majoria de les barques són de lloguer de luxe. Un risc que amb la nova llei de ports aprovada fa poc no tenen els gairebé 20 clubs nàutics que depenen directament de la comunitat, ja que les concessions ara són per 50 anys. D'aquesta manera, garanteixen el futur per al gaudi dels socis locals.
I en clau laboral, els treballadors de Correus anuncien mobilitzacions a partir del setembre per discrepàncies amb l'empresa pública, ens ho explica Francesc Mas.
Els treballadors de Correus preveuen mobilitzacions a partir de setembre. Davant, diuen, els incompliments de l'empresa pública respecte als pactes que havien signat amb els sindicats ara fa dos anys. Critiquen, entre altres coses, la manca de personal, la contractació a temps parcial, els baixos salaris o la falta d'aplicació de la jornada laboral de 35 hores. Els treballadors denuncien que cada vegada assumeixen més funcions, però que, en canvi, la plantilla no atura de minvar. Ho explica Daniel Bausà, delegat de Comissions Obreres al sector postal de Balears.
Correus està fent una retallada històrica en la contratació, a les Illes Balears. Ens estem trobant en el període d'estiu, el període vacacional de la plantilla, pues, en retallades de fins al 55% en comparació pues, amb l'any passat. És una política d'empresa que ja du anys, que està pues, patint reduint la plantilla i que comença a ser insostenible pues, per temes de salut. La plantilla està en el límit.
Amb un conveni col·lectiu caducat el 2013, les negociacions de fa 2 anys no s'han complit. La situació, segons diuen, no atura d'empitjorar. Hi ha companys, per exemple, que reparteixen fins a 4 barris, tot mentre augmenta la contractació a temps parcial, amb conseqüències sobre el servei que s'ofereix.
És una política d'empresa. Fa anys que s'estan convertint les places a parcials i això és insostenible perquè s'estan empitjorant amb això el servei i les condicions laborals. Els treballadors de cada pit tenen pitjors condicions i la ciutadania pues, de cada pit té un empitjorament del servei públic.
Davant d'aquesta situació, Comissions Obreres no descarta cap acció a partir del setembre.
Si l'empresa no reverteix aquesta situació, pues, òbviament haurem de fer mobilitzacions, pues, manifestacions, vaga, no descartant cap tipus d'eina de pressió.
També denuncia que els beneficis que l'empresa presumeix haver aconseguit el 2025 ha estat a expenses dels drets dels treballadors.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 21 minuts en clau de successos. Un accident a l'interior del túnel de Soia ha obligat a tancar-lo 2 hores aquest dissabte a hora baixa. Això ha generat retencions de 8 quilòmetres.
Ha ocorregut quan una parella de turistes que viatjaven a bord d'un quad ha xocat contra la vorera i, a conseqüència del cop, han fet voltes de campana. La dona n'ha quedat ferida i fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una ambulància i la Guàrdia Civil, que ha hagut de tallar els 2 carrils de circulació fins que s'ha retirat el vehicle.
Operació coordinada contra l'explotació laboral a un restaurant de Sant Llorenç des Cardassar. Hi han participat tant la Policia Nacional com l'Inspecció de Treball, de Salut i d'Habitatge arran d'una investigació de la policia local del municipi. Presumptament, dels 15 treballadors del restaurant, 3 no tenien documentació i, per tant, no podien treballar legalment i els 12 restants estaven contractats a mitja jornada quan feien realment torns de 13 hores als 7 dies de la setmana.
Així mateix, alguns d'ells vivien habitacions dins dels restaurants, que no complien les condicions mínimes d'habitabilitat. A més d'altres infraccions administratives, els inspectors de salut han clausurat l'establiment pel gran nombre de deficiències que presentava quant a mesures de refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments. L'empresa té ara 10 dies per resoldre les deficiències si pretén reobrir el públic.
La Policia Nacional ha recuperat més de 55.000 euros en 2 casos de frau digital denunciats a Palma. La primera investigació va ser per una estafa amb criptomonedes.
La víctima va perdre prop de 270.000 euros en una plataforma d'inversió fraudulenta i han pogut recuperar una part. Al segon cas, uns estafadors van suplantar el banc a través de missatgeria digital i van aconseguir 2 transferències no autoritzades. La Policia Nacional recorda que les entitats bancàries mai demanen codis de seguretat per telèfon ni per missatge.
I no millora la situació dels grans incendis de la península. Se superen els 100.000 evacuats i confinats pel foc a Madrid i Àvila, que afecten 45.000 hectàrees. L'UME ha creat un comandament unificat per tractar els focs com un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració d'emergència nacional també a Toledo, per mort de l'incendi que ve des d'Almorots. En total hi ha 16 localitats desallotjades a Àvila, 12 a Madrid i 11 a Toledo.
Els incendis ara mateix estan fora de la capacitat d'extinció, segons expliquen els experts. Tenen un perímetre de més de 200 quilòmetres, 100 a Madrid i 112 a Àvila. Les condicions climàtiques al llarg del dissabte han fet augmentar el pessimisme i continua viu el temor que els incendis de les 3 comunitats autònomes puguin arribar a ajuntar-se en un sol foc. Ahir vespre estaven tan sols a 15 quilòmetres de distància. Així explicava la situació, precisament ahir vespre, la sortida de la reunió del CECOT, el delegat del govern a Madrid, Fran Martín.
Y el mensaje más claro que quiero enviar es que el incendio en estos momentos no está controlado. Continúa siendo muy importante las tareas de extinción que se van a desarrollar a lo largo de la noche para aprovechar las condiciones que la bajada de temperaturas, el incremento de la humedad relativa, pues implican. Aunque esta noche es verdad que va a haber, preveemos, unos vientos más fuertes que la noche anterior y por lo tanto las condiciones no son tan óptimas para trabajar en el incendio como lo fueron ayer.
Amb un to similar s'expressava Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
Hoy estamos un poco más pesimistas de lo que estábamos ayer. Las condiciones meteorológicas, lo habéis visto durante el día, no han ayudado nada.
L'operatiu d'extinció apunta a una situació complexa i els mitjans desplegats intentaran aprofitar una finestra d'oportunitat que eviti que el foc continuï estenent-se en les pròximes hores. Fins al moment, les intenses ratxes i el de vent i el dens fum estan impedint als efectius desplegats treballar en algunes zones.
Aquests no són els únics focs actius a la península. Preocupa especialment l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, també fora de capacitat d'extinció i que ha obligat a evacuar 15.000 persones de 16 municipis i barriades.
I, per desgràcia, també han de lamentar la mort d'una persona en el foc del barranc de Manises, a València, declarat aquest dissabte de matí. Es tracta d'un home de 78 anys que ha quedat atrapat a l'interior del seu vehicle i que hauria ignorat l'ordre d'evacuació. Ho ha confirmat l'Ajuntament local, que feia que el foc ja està controlat. S'han decretat dos dies de dol oficial.
Destacar també que tampoc milloren els incendis a França, que estan trencant tots els rècords d'hectàrees cremades.
Només a la regió de la Gironda, les autoritats locals han anunciat que les persones evacuades superen àmpliament la xifra de 200.000 persones. La situació és crítica per les condicions climàtiques.
Fem ara una petita pausa quan són les 8:26 i seguim amb més informació de caràcter estatal i internacional.
Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Al Manco, una persona ha mort i 16 han resultat ferits després d'un atropellament múltiple durant l'Orgull de Berlín d'ahir vespre.
El vehicle, una furgoneta blanca, va entrar sobre les 10 del vespre en el Tiergarten, cèntric parc berlinès, on es celebraven milers de persones el dia de l'Orgull, atropellant 17 persones, una de les quals va morir. Dels 16 restants, algunes estan ferides de gravetat, segons ha explicat el portaveu de la policia de Berlín, Florian Nath. La policia alemana ha identificat un presumpte d'ideologia islamista després d'un escorcoll fallit en un habitatge pròxim al parc, aquest parc, el Tiergarten, on es varen produir els fets.
El moviment de les paneroles de l'Índia aconsegueix fer dimitir el ministre d'Educació del país. Representa una victòria per a les protestes juvenils, les més importants dels últims anys, que va esclatar a Delhi per la filtració d'uns exàmens oficials per accedir als estudis universitaris de medicina, un dels més competitius i el qual es presenta milions de joves de l'Índia cada any.
La investigació va determinar que professors i centres de classes particulars havien filtrat l'examen i cobraven molts topbés als estudiants per accedir a les preguntes. Hi ha 13 sospitosos detinguts. La decisió del govern de repetir la prova va encendre la indignació.
L'exèrcit israelià continua les operacions militars a la part ocupada de Cisjordània i ha detingut prop de 80 palestins. La tensió ha augmentat després de la mort de civils palestins i dos soldats israelians.
Segons la reconstrucció dels fets, els incidents s'han iniciat quan prop de mig centenar de colons israelians han llançat pedres contra habitatges palestins i han intentat accedir-hi. Els enfrontaments posteriors han derivat en un tiroteig que s'ha saldat amb les 6 morts.
I un darrer punt, al Manco, 35 persones han mort i altres 30 han resultat ferides en el centre de Síria a conseqüència d'un xoc entre dos autobusos, un que transportava civils i una altra a forces de seguretat sirianes en la carretera que uneix la ciutat de Deir ez-Zor amb la capital Damasc.
S'ha desplegat un operatiu del Ministeri de Defensa que ha enviat a diversos helicòpters a la zona per traslladar els ferits a l'Hospital Militar d'Homs, segons informa l'Agència Oficial de Notícies Siriana Sana.
Escoltau l'Informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Per tercer any consecutiu, avui a les 7 del capvespre hi ha convocada a Palma la manifestació contra la massificació turística.
Els convocants, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, recorden que la protesta és contra el model actual que consideren insostenible i no contra els turistes.
Ja funcionen les primeres càmeres per comptar els cotxes que circulen per la tramuntana.
N'hi haurà 64, que a més de donar xifres exactes dels vehicles que hi circulen, serviran per evitar les carreres il·legals.
Socis del Club Nàutic del Portitxol s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions.
Asseguren que és una operació per atreure embarcacions de gran eslora i, de fet, pujaran les quotes. La directiva diu que es veuen les mans fermades per l'autoritat portuària.
Clausurat un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà per explotació laboral i deficiències en matèria sanitària.
Alguns dels empleats, a banda de fer moltes més hores de les que figuraven el contracte, vivien en habitacions dins del restaurant sense unes condicions mínimes. També s'han detectat deficiències a la refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments.
Més de 100.000 evacuats i confinats pel foc a Madrid i Àvila, que ha cremat ja 45.000 hectàrees. Les flames continuen fora de control.
L'UME ha creat un comandament unificat per tractar els focs com un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració d'emergència nacional també a Toledo.
I finalment, Antonio Font va treure ahir forces per cantar en un sentit homenatge a Joan Roca.
Ho feren amb l'ajuda d'un públic entregat i emocionat en una nit a Sant Joan, que també va ser el comiat del Moho Fest després de 10 anys de camí.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Moment ara també per repassar les principals portades de la premsa escrita. Començam per Mallorca, on l'última hora ha volgut donar el protagonisme a la manifestació contra la saturació turística de Boiero Baixa. Titulen així: la xifra de turistes a Balears ha crescut un 60% en les dues darreres dècades. En el mateix període s'ha duplicat tant la despesa turística com el preu de l'habitatge.
Pel que fa a la imatge de portada, els protagonistes són Antonio Font, que ahir, com dèiem, homenatjaren a Joan Roca durant el Moho Fest de Sant Joan. Es pot veure els seus companys amb un escenari mirant el públic.
Una fotografia molt semblant a la que utilitza el diari de Mallorca, que titula així: Antonio Font canta el seu àngel. 2.500 persones varen assistir a l'acomiadament del Moho Fest.
L'altra gran titulada, Diario de Mallorca, és que les empreses hoteleres mallorquines se'n van de Cuba amb grans deutes sense cobrar, especialment Iberostar, que havia fet inversions milionàries en la darrera dècada.
Menorca Diario, per part seva, du en primera plana la decisió del govern central d'incloure el monòlit de Mahón al catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. Tràmit previ, val a dir, a la seva demolició.
La principal imatge de la seva portada és que reflexionar sobre la nova llei antitabac. En ella es veu un home a una terrassa d'un bar amb un poquet de tabac i un cafè amb llet. La nova llei inquieta els negocis afectats, titulen, a la vegada que mostren el testimoni d'un metge que considera que és una important millora.
A les Pitiuses, el periòdico Divice Formentera ha volgut donar continuïtat a un tema que ja duien ahir en portada, les panes elèctriques de l'illa. En concret, mostren la preocupació empresarial al respecte. Pimef reconeix que, tot i que el turista pot entendre incidències puntuals, no és l'imatge que desitgen.
A la seva imatge de portada es pot veure una sèrie de venedors ambulants a la platja de Set Salines, que, segons sostenen, s'ha convertit en epicentre d'aquesta pràctica. La nova ordenança de convivència de Sant Josep també estableix sancions pels compradors.
A Diari d'Ibiza, la música és protagonista. Cat Serres retorna amb música, han volgut titular, amb una imatge de l'escenari de l'auditori ple de músics i instruments davant d'un públic que ocupa totes les localitats.
Miquel Àngel Aguiló dirigeix per primera vegada la Jove Orquestra Simfònica d'Eivissa a la reobertura de l'espai després de la Dana de Setembre.
En els diaris d'àmbit nacional, un dia més, el protagonisme és pels grans incendis de la península, evidentment. Diu: devastació fora de control, és el titular del País, amb l'imatge d'un voluntari treballant en l'extinció del foc a la província d'Àvila.
La mateixa línia situa l'ABC, que titula així: un apocalipsi de foc a 50 minuts de Madrid, destacant que l'incendi avança sense control. A la seva imatge principal es pot veure un vehicle calcinat a Encinar de l'Alberche, a Madrid, rodejat d'un paratge de Solodó i una casa cremada.
Finalment, La Vanguardia destaca que el foc de Madrid continua imparable, avivat pel vent, acompanyant la notícia amb una imatge pels desallotjats a un pavelló que esperen amb inquietud rebre més notícies sobre la destrucció.
També destaquen a la portada que cinc anys després de la reforma urbanística que va fer per vianants el carrer Consell de Cent de Barcelona, els preus de lloguer s'han duplicat.
8:35, això és el que diuen els diaris. Arriben ja els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Betes Ràdio. El Real Mallorca farà avui la primera sessió de feina a Marbella després de golejar ahir a l'Alfate per 3-0 en el primer partit de preparació de l'estatge del conjunt mallorquinista. Del que pot donar de si la jornada d'avui diumenge i del partit jugat al Marbella Sports Center pels futbolistes de Luis García Fernández, mos informa l'enviat especial d'IB3, José Peña. José, molt bon dia.
Molt bon dia des de Marbella, darrer dia de la setmana, per animar el manco, dia de descans per al Real Mallorca, qui després d'haver superat amb escreix la primera prova d'exhibició aquí a Terres Andaluses, avui realitzarà la seva primera sessió de feina. Tot i així, començam per l'important, per l'estrena en victòria del conjunt de Luis García en aquest estatge a Màlaga, victòria per 3-0 davant l'Alfate Saudí, amb un clar protagonista de cara a porteria, com és Zito Lugumbo, l'angolès, es va sortir en una primera part on va aconseguir marcar dos gols de moltíssima qualitat. La cirereta la va posar el de sempre, Abdon Prats, un 3-0, que deixa un molt bon regust de boca per a la plantilla que assegura està en molt bona sintonia amb el que els hi demana el seu nou entrenador, Luis García. Però, com dèiem, avui la feina continua, s'ha de seguir preparant la pretemporada, ja de cara també pensat en el partit de dijous davant el Itihad Sub-21. Avui, com dèiem, primer dia de feina, però també dia important per escoltar veus renovades del vestidor. Avui, si no hi ha cap de nou, el club ens deixarà acostar-nos tres dels nous fitxatges. Estem parlant d'Arnau Puigmal, d'Arnau Tenas i també d'Àlex Sala. Tots tres estaran a disposició dels mitjans de comunicació, en qui farem un petit media day per conèixer les seves primeres impressions com a jugadors mallorquinistes.
Gràcies, José Peña. Sentim ara Don Prats i Manu Morlanes, que parlen de la sensació que els hi deixa el primer test seriós de pretemporada.
Lo important és cuir sensacions, i pues, tot el que vol és els aspectes que vol el míster i bueno, i lo antes possible pues, ser un equip competitiu que, bueno, que guanyi partit darrere partit.
Si algo tenemos la sensación todos es de que se ha quedado un buen bloque, de que la dirección deportiva ha conseguido formar un buen equipo, hay muchos jugadores del año pasado, los refuerzos creo que son gente joven que viene a aportar mucho. Mandar ese mensaje, ¿no?, de que los que estemos aquí es porque queremos estar, porque queremos estar comprometidos.
Un partial d'ahir on ja era com a espectador el nou porter del Real Mallorca. Es tracta d'Arnau Tenas, que juga a l'Illa després d'arribar a un acord amb el Villarreal, club propietari dels drets esportius de l'esportista. Bé, com s'ha dit, amb opció obligatòria de compra en cas d'accent del Mallorca. El sentim.
Per sensacions, per sentiment, per feeling, per ganes, sobretot, i també pues, l'entrenador ha estat una peça primordial. Moltes ganes de veure els meus companys, d'entrenar ja i d'aconseguir coses maques.
I recordar que el Real Mallorca ingressarà un total de 625.000 euros, és a dir, l'1,5% del traspàs de Kang In-Lee del PSG a l'Atlètic de Madrid, un fet que es va produir ahir i on els matalassers abonaran als francesos un total de 35 milions d'euros. Sentim el futbolista coreà. Ets jugador del Mallorca.
Estoy muy contento de unirme a este gran club, con muchas ganas de vestir nuestra camiseta y de vivir nueva etapa junto a vosotros.
Parlant de la segona federació i del que va ser el primer assaig seriós de l'Atlètic Balears i Mallorca bé en aquesta pretemporada, es van veure les cares a l'Estadi Balear i de ben pres a les 9:30 del matí en partida de preparació. En triomf per 2-1 dels d'Òscar Troya, amb gols del jove Adri Català a la primera part i de l'experimentat Rubén Bové des del punt de penal al segon període. Sentim a un dels destacats del partit d'ahir, el migcampista Gerard Bonet de l'Atlètic Balears.
Estamos contentos, es el primer partido de pretemporada. Lo importante es ir conociéndonos, cogiendo ritmo. El resultado es lo de menos y lo importante es las sensaciones que deja el equipo. Y nada, muy contentos. A nivel de club todo el mundo sabe que el objetivo es intentar subir. Eso se consigue con el día a día, partido a partido. Al final llevamos 2 años que nos quedamos a las puertas. Pero bueno, seguiremos luchando y intentaremos conseguir el objetivo en mayo.
Parlant del món de la cistella, més en coca de la primera federació i de l'Estia Menorca, que mou fitxa i ho fa amb un clàssic de la Lliga ACB, com és Anthony Darrell Slaughter. En 38 anys, l'escolta nord-americà amb nacionalitat polonesa també ha jugat amb referències europees com són el Panathinaikos i el Bambin i l'Asvel Villarbon. El darrer partit on ha jugat, o millor dit, el darrer equip on ha jugat ha estat el Casademont Saragossa a la Lliga ACB. Slaughter es converteix en el tercer jugador incorporat a una Estia Menorca pràcticament de ve i nou per la pròxima temporada. I Àlex Blanco s'incorpora al Palmer Bàsquet, on farà en qualitat de serí provinent del València Bàsquet. És un base nascut fa 9 anys a Menorca, que fa 1,90 m d'alçada i que és internacional en categories inferiors per la selecció espanyola. Bones notícies pel rugby balear, ja que tornarà a tenir 2 equips a divisió de nou B, el Toro i el Palma. Malgrat el descens esportiu dels palmesans, la renúncia de l'hospital de la categoria per motius econòmics posa en safata als mallorquins l'opció de tenir una segona oportunitat a la categoria. Xiscos Olivelles és el president del Poli.
Guany seguim jugant a divisió de nou. Per unes circumstàncies, l'Hospitalet mos ha cedit la seva plaça i jugarem i mirarem de mantenir les coses que van fer bé i les que no van fer bé i millorar-les.
Ara se queda molta feina a fer i és que per la pròxima temporada hi haurà una reestructuració important de la categoria. De fet, es passarà de 3 clubs de 32 equips a només 2 de 10 per espai de les pròximes 2 temporades. Avui acaba una nova edició del Tour de França amb tot fet pel que fa a la classificació general després de l'etapa d'ahir entre Le Bourdeau i Sant i de nou en final a l'Alpe d'Huez. Richard Carapaz va ser el guanyador. Suma així el seu segon triomf a la ronda d'enguany. Pel que fa a Joan Ayuso, ho va provar. Però finalment no va poder ser i acabarà en 7a posició a de 7 minuts i 48 segons del que serà guanyador per 5a vegada del Tour, Tadej Pogačar. Sentim el millor espanyol a la general.
Ha sido un Tour complicado para mí, pero bueno, rendirse nunca es una opción y hoy quería intentar dejar de todo lo que me quedara. Ha sido muy duro de salida porque ni de Carlos ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar, entonces pues bueno, tuve que intentar hacer la selección yo y llevar un poco la responsabilidad. Ahí gasté muchas balas, pero bueno, independiente. Aún así me hubieran ganado igual al final. Y nada, lo que digo, intentar siempre dar un poco la mejor versión de mí mismo, aunque no vengan las cosas de cara, y la verdad que estoy orgulloso de hoy de haber dejado todo lo que tenía ahí fuera.
Amb la reflexió del millor espanyol de general Joan Ayuso, o deixem-me aquí, fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 45 minuts, seguim amb l'informatiu matí amb més notícies com aquesta. El monòlit franquista desapareixerà de la plaça de l'Esplanada de Mahó. Aquest monument s'ha inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica i això implica la seva retirada en un termini màxim de 6 mesos. Ramiro López.
87 anys han passat des que es va inaugurar el monòlit de la plaça de l'Esplanada de Mahó. El va fer construir el governador militar de Menorca el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sollevat durant la Guerra Civil. El 2009 el Ministeri de Defensa va eliminar-ne la simbologia franquista, però això no va silenciar el debat que sempre ha envoltat el seu origen. Així ho explica Héctor Pons, batlle de Mahó.
Que aquesta llei de memòria històrica hi és per fer-se complir, que aquest símbol va ser ressignificat, però això no li lleva l'origen, no li lleva el que representa per a moltes famílies encara a dia d'avui de Mahó, que saben que els seus avantpassats van estar obligats a fer feina aquí per la construcció d'aquest monument.
La inclusió del monòlit dins el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica implica que s'ha d'eliminar de l'exposició pública en un termini màxim de 6 mesos. L'Ajuntament creu que és una oportunitat perquè Defensa cedeixi els terrenys per ampliar en una tercera part la plaça de l'Esplanada.
Que és una passa endavant per tal que un dia aquest espai, o com a mínim una part d'aquest espai, que és una qüestió que nosaltres hem comentat en reunions informals amb Defensa, que es pugui incorporar, que es pugui guanyar com un espai públic per la plaça Esplanada i per la ciutadania de Mop.
El ministre Ángel Víctor Torres, qui va anunciar divendres a través de la xarxa social X aquesta inclusió, ho ha justificat de la següent manera. Hem de garantir que les pròximes generacions no heretin espais públics on aquests vestigis exaltin el que som, un poble democràtic.
Més coses. El govern invertirà 230.000 euros per modernitzar la depuradora de Mancó de la Vall. Les obres, que està previst que s'iniciïn després de l'estiu, permetrà renovar diversos elements clau de la instal·lació amb l'objectiu de millorar-ne el funcionament i garantir un servei adaptat a les necessitats del municipi. La principal actuació serà la construcció d'un nou decantador per millorar el procés de depuració de les aigües residuals.
Aquesta actuació forma part del pla de renovació dels equipaments de les estacions depuradores gestionades per Abacua, destinat a substituir instal·lacions que han arribat al final de la seva vida útil. L'objectiu és millorar el rendiment i l'eficiència de les infraestructures, reforçar-ne la capacitat operativa i garantir el compliment dels estàndards de qualitat en el tractament de les aigües residuals.
I atenció, perquè la previsió del temps ha canviat una mica. Tot a Balears es troba en avís per pluges i tempestes. L'avís és taronja a tota Mallorca, això és el que ha canviat, i groc a Menorca, a Eivissa i Formentera.
Pel que fa a la situació marítima, Menorca i les Pitiüses estan en avís groc per fenòmens costaners adversos, amb bones previstes de fins a 2 metres i vents de fins a 50 km per hora.
En el cas concret de Menorca, val a dir, avui ja no hi ha avís per rissaga. Precisament, un 40% de les rissagues tenen el seu origen a una tempesta, ho diu un estudi publicat internacionalment i que ha liderat a Menorca l'exdirector de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes, Agustí Jansà.
Meteotsunami és el nom científic del fenomen que popularment es coneix a Menorca, en especial a Ciutadella, com rissaga. Qui va ser el cap del Centre Meteorològic de les Balears, Agustí Jansà, ha encapçalat un estudi publicat a una revista internacional que vol aclarir l'origen d'aquestes oscil·lacions de la mà. I un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissagues. Així ho explica Agustí Jansà.
Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, podrien tenir d'origen de tipus convectiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests fenòmens no violents, diguem-ho així.
Quines circumstàncies climàtiques s'han de donar perquè aparegui una rissaga?
Si no n'hi ha, no hi ha rissaga. Si n'hi ha, se pot produir. Si aquests nivells venen acompanyats d'aire del desert i, per tant, venen acompanyats de pols del desert, ja s'aire brut, la gent de Ciutadella, els veterans de Ciutadella coneixen el que li diuen el cel de rissaga.
Anticipar-se a una rissaga, en qualsevol cas, encara és un repte per la incertesa del seu origen. Però això no és un obstacle perquè ara se'n detectin més.
Que ara se'n troben més que fa 40 anys. Per què se'n troben més ara que fa 40 anys? Pues perquè ara hi ha instruments. I anteriorment no n'hi havia. Anteriorment només teníem la informació com es podien donar els testimonis des d'esport.
Les dues rissagues registrades amb més violència a Ciutadella, les del 1984 i 2006, estaven associades precisament a l'aparició de tempestes.
Per cert, ja que parlam de l'entorn natural, aquí cap de setmana una trentena de voluntaris s'han agrupat a Lloseta per fer net al torrent del Madrà. Durant diverses hores han recollit grans quantitats de plàstics, vidres i fins i tot rajoles i portes.
Així intenten llevar tots els residus i reduir el risc d'incendi i de desbordaments quan arribi l'època de pluges. Hi han col·laborat també una quinzena de joves voluntaris de diferents ciutats de l'estat.
Soy de Madrid y bueno, hemos venido aquí a hacer un trabajo. Es un proyecto de voluntariado.
La oportunidad de venir aquí con el alojamiento y todo gratis a cambio de hacer algo de labor. Y...
Hi ha un camionat de persianes i portes, electrodomèstics i estolent. Avui en dia és punt verd, està aquí de vora.
Aquí estem fent i estem demostrant que se pot fer net sense que hi hagi una empresa darrere. Ho pot fer tu mateix.
Vuit i 52 minuts, de cada vegada ens fa més peres a cuinar i acabam optant pels menjars preparats. Un nou model de negoci que ja implanten els supermercats davant l'alta demanda i on troben una gran font d'ingressos. Per contra, els restauradors creuen que s'hauria de regular per evitar una competència deslleial que pugui danyar el sector.
Segons les darreres dades, el consum de menjar preparat ha augmentat a les Illes en els darrers 6 anys. Cada balear n'ha consumit uns 20 quilos anuals. L'augment del consum reflecteix els supermercats, que experimenten l'increment dels ingressos derivats d'aquest sector. Alguns ja fa anys que ho varen implantar davant l'alta demanda, i així ho explica aquesta progressió Josep Lluís Aguiló, conseller de Balears d'Hipercentro.
Vam passar d'escru, ara és preparat per cuinar, que seria s'adobat, o prèviament arrebossat, i després hem passat a descuinat, que realment la feina de l'alimentació és adaptar-se a les necessitats del consumidor.
Tot i que el nou model de negoci s'encamina a poder comprar menjar preparat envasat, la possibilitat d'encalentir-lo i consumir-lo al mateix supermercat, que cerca maneres d'adaptar-se a la nova demanda. Toni Sorell és responsable de comunicació de Gromart.
Amb el ritme de vida actual sí que han detectat que el menjar preparat té molta sortida. Nosaltres ara, en el lineal, tenim entre 5 i 10 opcions diferents, però també la intenció és duplicar aquesta oferta i fer un canvi a les botigues, a totes les que se puguin, introduint un menjar preparat que també se pugui encalentir a la mateixa botiga, i hem pensat per això també reestructurar la botiga i posar un racó especialitzat per aquest perfil de client.
Els principals afectats són els bars i restaurants que estan a prop d'aquests comerços. Per Bartomeu Mas, gerent de restauració de CAEP, és necessari més claredat normativa.
El que demanam és que si se delimiti perfectament quina és la legislació que ho protegeix, la legislació a què s'atén aquest servici, i quin és final, com dic, si n'hi ha molts i la cosa va proliferant, no se converteixin en el mateix que fa un bar o que fa un restaurant.
Mentre els restauradors demanen una regulació en el sector per evitar la competència deslleial, no s'aturen d'obrir supermercats nous que prioritzen aquest model. Enguany, 800 a tot Espanya.
La falta de previsió a l'hora de dinar, sobretot a la feina, n'impulsa el seu consum. Això és el que ens han contat al carrer.
No m'ho ha temps a preparar-me el dinar i al final
fas feina aquí de vora, es com molt còmode.
De vegades sí que no mando notícia de fer-me algo i sí que compro algo.
Muy pocas cosas de lata o comida lista.
Muchas de las veces es más fácil, porque mientras cocinas utilizas muchas cosas. Si llevas la comida preparada, solo la metes al microondas o hazte-lo tú y sabes lo que comes.
Això sí, l'abús d'aquest tipus de productes pot acabar tenint conseqüències per a la nostra salut. Els experts recomanen fixar-se en els ingredients. Rosa Rullán és nutricionista.
A nivell nutricional tindria els mateixos efectes que una mala alimentació base. Sobretot hi ha un augment dels problemes cardiovasculars i un augment de l'obesitat i tots els problemes que du. Diria que els més problemàtics serien tots aquells que venen fregits, amb olis que no són de molt bona qualitat, lasanyes, croquetes...
Mentrestant, alternatives com el batch cooking, la cuina per lots, continuen guanyant adeptes.
Hauríem de prioritzar una mica la nostra salut i també agafar estratègies per poder anticipar-nos a arribar a l'estrès i dir avui de cadin i haver de córrer. Es diu menjar fer una mica de tàpers, no importa que estiguem 3 hores cuinant, però deixar algunes bases que ens puguin servir.
La comoditat marca els nous hàbits de consum, però la salut continua sent una prioritat.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
L'Atlàntida Filmfest 2026 s'inaugura oficialment avui després de 3 jornades de festival amb projeccions, concerts i col·loquis. La gala d'inauguració serà a les 9 del vespre i començarà amb un concert de Laza, un projecte musical de Laura Aznar que combina pop alternatiu i electrònica. A continuació, la pel·lícula que inaugurarà el festival serà Forastera, dirigida per Lucía Alanyà i ambientada a Mallorca.
Entre els assistents a la gala hi haurà la directora de la pel·lícula, amb els principals protagonistes, Lluís Homà i Toby Stein, entre d'altres. També hi serà Jaume Ripoll, director del festival i cofundador de la plataforma Filmin. A més, durant tota la jornada d'avui hi haurà projeccions a Esbaluart, al cinema Rivoli i Esbaluart.
Escafo monoplaça. El teu focus és abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, temerada maquinista, Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari.
Llàgrimes de memòria i d'emoció, tant a damunt com a davant de l'escenari, i molta força. Molta força per tocar i cantar un grapat de cançons dedicades, per davant de tot, a Joan Roca, després que aquesta setmana hagi partit. Així ha estat el concert, sens dubte, més especial d'Antonio Font, que més ha coincidit amb el comiat del Movo Fest, després d'una dècada de camí, i que ahir de nou va fer pla. Pau de Bon va demanar l'ajuda del públic, que no va fallar, per agafar forces, cantar plegats i arrodonir el sentit homenatge a Joan Roca, qui, a més d'haver estat el baixista i una peça clau d'Antonio Font, també ha deixat una important petjada en el panorama musical de les Illes.
Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, Institut Oceanogràfic. Batiscafo Katiuskas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, les aldes tornen verdes i brillen les estrelles, que ja s'ha fet de nit. i es planta on s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles que ja s'ha fet de nit i es planta on s'il·lumina i canten ses...
Bon dia. La manifestació contra la massificació turística centra bona part de la...